El jutge de l'Audiència Nacional que investiga Zapatero ha ordenat que li bloquegin una part dels seus comptes bancaris, en concret 490.780 euros. Per què aquesta xifra exacta? Perquè és la quantitat que va rebre de la gestoria del seu amic d'anàlisis Relevante. Aquest moviment és una mostra de com, encara que el que acabarà comptant és evidentment el que dictamini la justícia, com qualsevol dia poden aparèixer sorpreses que acabin influint al dia a dia polític a Espanya. Munició per al Partit Popular i Vox, posició incòmoda per a Pedro Sánchez i els seus socis. L'expresident espanyol està citat a declarar el 2 de juny. Què significa aquest bloqueig d'una part dels diners que José Luis Rodríguez Zapatero té al banc? Quin significat té des del punt de vista jurídic? Li preguntarem de seguida a Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona.
Catalunya nit.
A Catalunya la situació política també té els seus jocs d'equilibris. Demà quedarà segellat el pacte pels pressupostos, que s'aprovaran gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Però avui aquests dos partits han contribuït amb els seus vots, o l'abstenció, a la reprovació de la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. També a la petició del cessament per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. El Parlament també demana el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un acord amb la comunitat educativa i, de moment, la reunió d'avui entre el departament i els sindicats ha acabat sense pacte. Demà es tornaran a reunir. Un pagès de Seròs denuncia que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves parcel·les. Com s'ho han fet per emportar-se tanta fruita? On la podran vendre? De seguida li preguntarem a l'home afectat. L'Ajuntament de Barcelona treballa amb la previsió que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantinguin tot l'estiu. Doncs bé, avui s'ha sabut que en una de les zones restringides, a Sant Cugat, s'hi estava preparant un rodatge de Hollywood. S'hi ha muntat fins i tot la reproducció d'un poblat celta. En la pel·lícula hi ha un nom tan mundialment famós com és Russell Crowe.
Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
La Generalitat ha demanat que es paralitzi el rodatge fins que es garanteixi que es compleix amb la normativa. De Hollywood passant per Catalunya i cap a Canes, els Javis hi han presentat avui la seva pel·lícula La Bola Negra i el nostre enviat especial al Festival de Cine ens explicarà que ha causat un impacte similar, diu, al de Cirat l'any passat. I a partir de les 11 no us perdeu la conversa amb el primer jugador del Barça qui va fer debutar Hansi Flick, de la Masia, Marc Bernal. Ens ha concedit una entrevista en què, entre altres coses, ens ha explicat que li faria molta il·lusió ser un dels futbolistes seleccionats per al Mundial.
Jo ho firmaria ara mateix, però bueno, tocarà esperar la convocatòria.
Quan se sabrà això?
Se sap, crec que surt dilluns a les 12:30, si no m'equivoco.
I no tens cap allò senyal de si no, potser
no,
sí?
Això no se sap, això t'enteràs igual que s'entera la premsa i tothom, i quan veus la convocatòria saps si hi vas o no.
Hem parlat amb ell de futbol, però no només, per exemple, també de música, i parlant de música...
Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit.
Aquesta nit actua a Barcelona Clara Peya, que fa poc va publicar el seu nou disc, Nuca. El Marc Ruiz està seguint el concert i ens l'explicarà.
La pedra i el camí.
Són les 10:04 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Com ho fas per respirar sota l'aigua? Digue'm com ho fas. Per ser vestit i en l'onada, digue'm com ho fas.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'impacte de fa dos dies per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, avui s'hi afegeix un nou pas. L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir en concret els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta és, sens dubte, la notícia d'avui. Per tant, anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Què tal? Bona nit.
És una decisió que arriba només, com deia ara, dos dies després de la decisió del jutge d'imputar Zapatero.
Sí, és la primera mesura cautelar que adopta el jutge instructor José Luis Calama i ho fa a petició de la policia que porta el cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, Calama ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident espanyol. És la suma que Zapatero va cobrar d'anàlisi relevant de l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com l'agència de les filles de Zapatero, que van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar comissions, com ara més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però Zapatero nega haver-hi intercedit i fons del govern espanyol avui han defensat la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. A la Moncloa encara posen la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia avui el ministre Òscar López.
Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
I és que a l'espera de conèixer els detalls del sumari en les pròximes hores, creuen que de moment no s'han presentat proves sòlides contra Zapatero.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Afegim-hi també que del contingut de l'auto d'imputació a Zapatero crida l'atenció una derivada relacionada amb la política catalana. S'hi exposa que la trama liderada per l'expresident espanyol hauria pactat una comissió del 3% per la construcció del macroprojecte del Hard Rock a Tarragona. És aquella iniciativa inclosa en el projecte de pressupostos per al 2024 que els comuns van rebutjar forçant l'aleshores president català Pere Aragonès a començar gairebé un any les eleccions al Parlament, una convocatòria electoral que va acabar finalment amb la victòria de Salvador Illa. La notícia, com deia, d'avui és aquesta retenció de més de 490.000 euros dels comptes de Zapatero, i per això volem saludar ara un catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona per entendre què ens indica aquest moviment de l'Audiència Nacional. Podem saludar a Jordi Nieva. Bona nit.
Hola, bona nit.
Per què, d'entrada, el jutge de l'Audiència Nacional, que és José Luis Calama, que porta aquest cas, pren una decisió com aquesta? Què ens indica això?
No, és absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners per tal de que si mai l'expresident Zapatero doncs, és condemnat, aquests diners poguessin ser retornats i mentrestant, és a dir, durant tot el temps que dura el procés, que es preveu que pugui ser llarg, doncs no quedi en insolvència, no es quedi sense diners i després doncs, una condemna obligant-lo a tornar aquests diners doncs se n'anés en orris, és a dir, que no s'ha vist per res.
En canvi, per això és una part, és a dir, de vegades llegim amb totes les informacions que van sortint que les comissions podrien ser per valor de gairebé 2 milions d'euros, o per exemple, si afegíssim qui hauria de pagar les costes d'un judici, però és aquesta quantitat que és la que es calcula exactament que li hauria vingut per via d'aquesta empresa del seu amic, Análisis Relevante.
Sí, és una determinació de quantitat bastant prudent. És a dir, efectivament, podria haver des d'aquest embargament els 2 milions d'euros i tampoc hagués estat espectacular, perquè és que l'obligació del jutge amb aquestes alçades del procés és assegurar la persona i els béns dels investigats, en aquest cas, doncs, l'expresident Zapatero. Per tant, és absolutament lògic que adopti mesures per la protecció del seu patrimoni amb les finalitats que he dit abans, no? I també que eventualment doncs, intenti assegurar que no hi hagi un risc de fuga, per exemple, no? En aquest cas, doncs, el mateix sembla inimaginable, no? Però vaja, tampoc seria descartar que en les properes setmanes, mesos, doncs, hi hagués, per exemple, una retenció del passaport de l'expresident.
Clar, avui és veritat que només hi ha aquesta qüestió d'embargament, diguéssim, d'una part dels seus comptes, ni retirada del passaport, ni presó provisional, que és quan això hi hauria risc, per exemple, de destrucció de proves o que es fugués del país, no?
Sí, efectivament, risc de reiteració delictiva. En aquest cas, reiteració delictiva, doncs, no, jo crec que no n'hi ha en aquests moments, no? Risc de destrucció de proves? Suposo que tampoc, perquè ja han fet totes les diligències i han ocupat doncs, tots els locals on podria haver informació d'aquesta mena, i per tant només quedaria el risc de fuga. I home, ara mateix sembla inimaginable ara mateix el que pot tenir una persona al cap doncs, quan rep una imputació com aquesta, doncs clar, pot ser molt volàtil, no? Però en aquest cas em semblaria desproporcionat adoptar una mesura de presó provisional, atès que hi ha altres mesures molt més minces que permeten doncs, la mateixa finalitat de conjurar un possible, jo crec que llunyà, però possible risc de fuga, com per exemple la llibertat provisional, és a dir, l'obligació de compareixença periòdica davant del tribunal, en definitiva, doncs, aquesta retirada del passaport que està bé.
Vostè ens ho ha explicat molt, molt clarament, que era una mesura que considera lògica, aquesta d'immobilitzar una part dels seus diners, però això agreuja d'alguna manera la seva situació o és exactament la mateixa que ahir?
No, és exactament la mateixa, i vull subratllar que amb cada mesura que vagi sortint no és que la gent hagi de pensar que és més culpable, no. Aviam, la presumpció d'innocència la té des del principi i la tindrà fins al final. El que passa és que parlar de presumpció d'innocència doncs, no és popular, no? En definitiva, la gent doncs, de seguida vol sentir una mica crits de culpable, però no. La meva obligació com a jurista és explicar que si tant aquesta persona que estem considerant avui com si qualsevol de nosaltres algun dia és acusat amb un procés penal, des del principi fins al final, fins que hi hagi una sentència, tenim el dret a la presumpció d'innocència, és a dir, a ser considerats innocents i que no se sospiti de nosaltres sense fonament, amb elucubracions o bé amb poquíssimes dades com les que ara mateix han transcendit. I li ben asseguro que és una cosa que s'agraeix molt quan algú està involucrat amb el procés penal. I si algú m'està escoltant que ha estat en aquestes circumstàncies, sabrà perfectament que estic dient la veritat.
I d'aquí que fem aquesta trucada, perquè això és el que ens interessa també molt a nosaltres, perquè una cosa són els interessos polítics o el qui vulgui fer política amb això, i l'altra és la qüestió legal i el dret d'una persona també a tenir totes les garanties durant un procés. Aquests dies s'està parlant molt de possible tràfic d'influències, que és una de les imputacions. Quina diferència hi ha entre fer de lobbista, és a dir, de pressionar per aconseguir alguna cosa, treballar d'això, guanyar-se alguns diners amb això, i el tràfic d'influències? On hi ha la barrera aquí?
Doncs a mi m'encantaria que algun dia la jurisprudència ens l'expliqués, no? Perquè l'article del Codi Penal és relativament comprensible en el sentit que parla de pressions amb un determinat doncs, càrrec públic o funcionari perquè faci una determinada actuació, fins i tot d'acord amb el dret, vull dir, però que sigui una actuació que potser no hagués fet, no? Vull dir, si no hagués rebut aquesta influència i que la influència doncs, sigui directa i sigui suficient com per condicionar la voluntat d'aquesta persona. És a dir, el que no pots fer és ni pressionar, ni amenaçar, ni tan sols manipular. Vull dir que aquesta seria la clau, no? Ara mateix, ara bé, el que sí que pots fer és parlar, perquè si no també s'ha d'entendre que la feina dels lobbistes no existiria, i qualsevol empresa important o bé de mitja tamany que treballa amb contractació pública sap perfectament que la presència d'aquestes persones és, vaja, no diré fonamental, però sí que la tenen molt, molt present, no? Perquè efectivament doncs, cal veure quines són les condicions de les convocatòries, cal veure doncs, el que veritablement necessiten les administracions públiques, cal veure el que esperen doncs, dels contractes o de les ofertes de contractes que puguin venir quan es fa l'oferta, i llavors les empreses doncs, presenten també les seves propostes de contractació per fer una obra, per exemple, no? De dir, doncs, mira, jo la faré així, jo la faré més barata, jo doncs, invertiré més materials, jo la faré d'aquesta altra manera. Doncs bé, per tal de perfilar totes aquestes ofertes, home, el fet de parlar amb les persones responsables, insisteixo, parlar només és la feina del lobbista, efectivament, no? I saber a qui t'has d'adreçar doncs, per fer això. Ara, una cosa és parlar i una altra cosa doncs, és mira't aquest expedient amb carinyo, pensa que ens juguem molts diners amb això, tingues present el que, com és important per nosaltres aquest tema. Clar, aquí ja entraríem en l'àmbit de la pressió, no? Però insisteixo, suposo que ara més o menys tothom li ha quedat clar la diferència entre el que es pot fer i el que no es pot fer. Li ben asseguro que la jurisprudència aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, i llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic? I la veritat és que és molt difícil de saber.
Clar, això que ens està explicant és molt interessant i no sé si considera que pot ser la clau en aquest cas.
Sí, pel que fa al tràfic d'influències, evidentment la defensa estava construïda sobre aquesta base. És a dir, la primera cosa que intenta la defensa, suposo, és dir que aquí no hi ha hagut cap tràfic d'influències perquè l'expresident Zapatero no va parlar amb ningú d'aquest tema, que és el primer que ell ha dit, no? I si finalment doncs, acaben sortint dades que no podem descartar ara, que efectivament aquestes converses que es van produir, doncs llavors defensaran que van ser converses absolutament legítimes i que en cap cas podien significar
clar,
una pressió suficient. Exacte, o sigui, com per perfilar un tràfic d'influències. Cosa diferent és el blanqueig de capitals, eh? És a dir, allò d'agafar els diners i intentar portar-los a l'estranger. Aquí sí que la cosa és diferent i l'única defensa que tens és intentar desvincular-te d'una possible trama econòmica que hagis construït o que algú hagi construït i que pugui ser pel teu interès. Això ja és molt més delicat, no? I és del tema que ningú està parlant, però a mi em sembla que és el tema principal, perquè potser si hi ha alguna condemna en aquest cas vindrà per aquí més que pel tràfic d'influències inclús, però bé, ja veurem. Ara està tot molt obert.
Sí, sí, també és un bon apunt. Ell, Rodríguez Zapatero, està citat a declarar el 2 de juny. Veurem què és el que diu ell i el que vagi sortint també del sumari. Per acabar, la condició d'expresident del govern espanyol influeix d'alguna manera la justícia en aquests casos?
No, a la justícia no, però la considera, o no hauria d'influir. Vaja, dir, com a mínim si hi ha una influència sobre aquest fet, no és una influència legítima perquè s'ha de tractar l'expresident com si fos qualsevol altra persona, com és lògic, perquè tenim el dret a la igualtat, tots reconegut constitucionalment, no? Clar, una altra cosa és tenir present la seva condició d'expresident, sobretot, per exemple, per calcular la legitimitat de les quantitats que va percebre, no? Que clar, que evidentment doncs, a qualsevol de nosaltres considerant el que guanyem en un any, no? Doncs clar, ens semblen quantitats molt elevades, no? Però que amb la contractació internacional o fins i tot amb la contractació de persones que han tingut grans càrrecs públics, no? No són xifres que vaja, vull dir que siguin les que uns imaginen, sinó que poden ser xifres bastant més altes, no? Ja ara no li puc dir quines, no, evidentment, no, però això sí que, per exemple, tindrà un pes, no? Clar, no és el mateix contractar un expresident del govern que contractar, doncs, no sé, a qualsevol altra persona, no? Evidentment, doncs, se suposa que un expresident del govern tindrà més experiència, probablement més coneixement de com funciona, doncs, tot l'engranatge d'una contractació pública, i a partir d'aquí, doncs, clar, això doncs, costa diners. Si han de ser tants com s'han vist, o si això sembla poc o sembla menys, doncs ja es veurà, no? Però aquí la seva condició d'expresident sí que té molt a veure amb la consideració d'aquest tema.
Doncs li agraïm moltíssim que hagi sigut tan clar les seves respostes, perquè ens ha ajudat a entendre molt més els interrogants que teníem. Hem conversat amb Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
9 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem també de la situació política a Catalunya, perquè el mateix dia que sabem que els pressupostos tiraran endavant, socis del govern que donaran suport a aquests pressupostos han decidit reprovar i fins i tot demanar la dimissió de membres del govern. De seguida ho aclarim.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Pràcticament les 10 i 25 minuts, el govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos demà al matí després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha sigut fàcil perquè les negociacions amb uns i altres han sigut llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Aquest matí, el president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els Comuns, Txell Vallespí.
Hi ha hagut encaixada de mans entre Salvador Illa i Jéssica Albiach dos dies després del pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així es preveu destinar fins al 2028 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran sobretot pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barri per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat. Sentim primer Albiach i després Alicia Romero.
Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
Els pressupostos s'aprovaran en un Consell Extraordinari que arrencarà demà a les 9 del matí.
Doncs els pressupostos per al 2026 i 2027 incorporen també la nova llei del tercer sector social. L'endemà de l'aprovació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat l'acord amb la taula d'entitats que preveu una injecció econòmica per reforçar les polítiques d'infància i adolescència. Doncs el mateix dia que el govern ha tancat tot això que explicàvem ara, aquesta llei tan important, la dels pressupostos, Esquerra i els comuns han permès que el Parlament reprovi la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero. La cambra ha demanat la seva dimissió per les infiltracions policials en assemblees de docents. També han reclamat la destitució de la consellera Niubó si no s'aconsegueix un acord amb el professorat. Àlex Giral Robert.
Sí, amb els vots favorables d'Esquerra i l'abstenció clau dels comuns, l'hemicicle ha instat Illa a fer caure la titular d'Interior per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Ha exigit el mateix per al director dels Mossos, aquí amb el sí dels de Jéssica Albiach. Junts i la CUP també hi han votat a favor. Sentim els diputats de tots aquests partits.
Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes. S'han d'assumir conseqüències polítiques.
No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut. No es poden donar la culpa als agents i els càrrecs intermitjos.
El que cal és un canvi del director general de la policia.
Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
El text era una iniciativa de la CUP amb aportacions de Junts i els comuns. A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
El PP ha fet costat al PSC oposant-se a les peticions, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han anunciat un acord amb els socialistes per prohibir les infiltracions policials en moviments socials i entitats si no és amb una autorització judicial, un dels apartats de la moció. En paral·lel, i de nou amb els vots clau dels aliats parlamentaris d'Illa, la cambra també ha demanat cessar la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
Doncs veurem què vol dir això de curt termini, perquè de moment avui ha sigut que no. Demà hi haurà una altra oportunitat, però la reunió d'aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord i es tornaran a trobar demà a les 12 del migdia. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats de millores salarials i laborals, i el sindicat majoritari, l'Austec, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a finals de curs. Maria Costa.
A la reunió d'avui s'havia de debatre la contraproposta que els sindicats van llançar al govern sobre salaris i professionals per l'escola inclusiva. Concretament, un augment de 478 euros al mes en el cas dels mestres i 544 en el cas dels professors. També incorporar pràcticament 6.500 nous professionals per l'escola inclusiva en 2 anys. Bona part de la trobada s'ha centrat en aquesta segona qüestió, perquè el departament ha demanat més temps per estudiar la proposta salarial. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
Però l'USTEC ja alerta que si el govern demà no aterra una proposta salarial i posa xifres, s'aixecaran de la taula de negociació. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Els sindicats professors de secundària, però, no s'hi han presentat.
Gràcies, Maria. Encara més crispats els ànims al País Valencià, on uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Els docents continuen, recordem, amb una vaga, en aquest cas, indefinida, sense que hi hagi ni tan sols data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
A los servicios de la cámara que desalojen.
Esto soy yo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
I els sindicats de Mossos d'Esquadra demanen que l'increment de plantilla anunciat pel govern català i espanyol es destini a patrullar els carrers i àrees d'investigació. En la reunió d'ahir de la comissió bilateral entre els dos governs vam explicar que s'havia acordat incrementar fins a 25.000 els agents dels Mossos que hi ha a Catalunya. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, el sindicat majoritari als Mossos.
La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
Catalunya nit.
I atenció ara amb aquesta història. A Seròs, al Segrià, un pagès ha denunciat que li han robat fins a 6.000 quilos de cireres de les seves finques. No ha estat l'únic, perquè, segons denuncia Unió de Pagesos, també han detectat que aquests dies s'han emportat material de diverses granges. Lleida, Júlia Albacar.
Ara mateix estem en plena campanya de la cirera, amb la fruita a punt de ser collida. Segons Unió de Pagesos, el valor de les cireres sostretes arriba a uns 20.000 euros. Se sospita que els lladres hi van anar diversos dies seguits, i des del sindicat reclamen que s'endureixin les lleis per combatre aquest tipus de robatoris. Néstor Serres, coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia.
No és un fet aïllat. Fet ahir mateix ja van denunciar que havien sostret material, com plaques solars o bateries, en diverses granges d'Artesa de Lleida i a Montgai.
Doncs ara volem parlar amb el protagonista d'aquesta història, Francesc Pena. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
És el pagès de Serós que ha fet aquesta denúncia. Li han robat 6.000 quilos de cireres. Això ja m'obliga a fer una primera pregunta. Quin ha estat el mètode, el modus operandi, per acabar emportant-se 6.000 quilos de cireres?
Bé, no ho han fet en una nit, ho han fet en diverses nits. Jo calculo que entre 3 i 5 nits. Cada nit ha anat un equip de persones molt ben organitzades i amb vehicles a acollir i robar aquestes cireres.
Això, si ho han fet en dues o tres jornades de nit, entenc que tu no ho notaves, no?, mentre anava passant.
O no, sí? Perquè és... Clar, tenim diverses parcel·les, no?, i van madurant de forma escalonada, i aquesta és la que havíem de començar ahir. I quan hi vam anar, ho feien molt bé, perquè els 10 o 15 arbres dels extrems de la fila, que és per on passen els camins perimetrals, no els collien. Collien a partir d'això, dels 10, 15, 20 arbres, collien la zona central, i al passar pels camins no ho veien. Quan vam anar a collir, ens vam trobar el desastre, el robatori.
6.000 quilos de cireres, evidentment són moltes cireres. On creus que han anat a parar? Suposo que les volien vendre.
Sí, jo crec que han anat a mercats de carrers, aquesta és la meva opinió, o en alguna botiga que compre sense factura, diguéssim.
Clar. Has calculat que el valor del que t'han robat són uns 20.000 euros. Què s'hi pot fer ara?
Bé, poca cosa s'hi pot fer. El mal està fet, perquè a part del robatori, el fet de collir de nit de la forma com vam collir, han fet mal als arbres fins i tot per l'any que ve, perquè quan collen així destrossen l'arbre, trenquen els brots d'on naixen les flors, i per tant no hi haurà fruit l'any que ve, o com a mínim hi haurà una minva de la producció en aquests arbres, també.
I alguna assegurança que cobreixi, per exemple, robatoris o no?
No, és molt complicat, perquè no som una empresa que està tancada i ballada i en porta, diguéssim. Som parcel·les i això és molt difícil d'assegurar.
Un fet així et fa repensar si valdria la pena posar-les o això s'escapa del vostre pressupost?
No, de moment, bueno, primer que s'escape, i de moment, bé, el que m'ha donat aquesta nit és dormir amb el cotxe a la parcel·la aquesta, perquè no tornessin a venir, ni que sigui, o de forma dissuasiòria, i aquesta nit em tornarà a tocar una altra vegada i fins que acabem.
Ostres.
No hi ha altre. O això, o llogar vigilància privada, però les que hem contactat d'avui per avui no ens podien vindre i fins la setmana que ve no hi seran. Per tant...
I quan s'allarga el temps de recollida de les cireres?
Doncs ens queda un parell de setmanes, tres a molt estirar.
I quan veu començar?
A finals d'abril.
Per tant, serien més d'un mes...
Quasi dos, sí, un mes i mig, quasi bé dos.
Un mes i mig, dos mesos, que no sé fins a quin punt és viable dormir cada nit al camp.
Sí, no és viable. També el fet de que de nit fem feines, també, normalment, però aquesta setmana aquestes parcel·les no l'havíem fet, i potser és per això que l'han aprofitat, però sí que ens plantegem ficar vigilància privada.
Heu fet la denúncia, que us diuen els Mossos, o quina creus que seria la solució a partir d'ara?
Bé, aquí tenim dos problemes. Una, que encara que els atrapéssim, o sigui, si esta nit venen i els atrapem, crido al 112, venen els Mossos i els atrapéssim, acabarien sortint a l'endemà. No s'hi passaria absolutament res. Aquest és trist, però és així. Al camp s'ha fet la llei per la multireincidència, pels robatoris al metro, però al camp, qui roba el camp no té pena. T'acaba sortint. I ara és les cireres, però aquesta setmana hi ha hagut molts robatoris de coure en granges d'animals, els cables de cobre de les instal·lacions elèctriques. Avui en dia penso que les granges estan totes tecnificades i vol dir que als animals se'ls ha tingut que donar el menjar a mà perquè no funcionava res. I n'hi van atrapar uns la setmana passada i no els hi va passar res. Per tant, el primer punt és canviar la legislació perquè qui delinqueixi el camp tingui conseqüències. El segon, demanar que els patrullatges dels Mossos d'Esquadra en les èpoques de collita siguin més intensos.
Doncs esperem que resolgui d'alguna manera aquest problema i que pugueu fer la vostra feina sense patir per si us prenen els fruits. Francesc Pena, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
A vosaltres per fer-ne difusió. Un plaer. Bona nit.
Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat. I a la tornada, una altra història molt i molt sorprenent. Com sabeu, hi ha restriccions de mobilitat a moltes zones al voltant de Collserola per culpa de la pesta porcina africana. Doncs bé, avui hem sabut que en una de les zones s'hi estava preparant tot un rodatge de Hollywood. Amb un poblat, fins i tot, que s'hi estava construint i que al darrere hi ha un nom tan conegut com el de Russell Crowe. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparvé.
Series capaç de perdre unes banyes?
Natàlia Becío.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un
no,
problema de primer
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de la unilla.
Ja ho sé.
Que és?
El mateix
que
la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canaló.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I arribarem a 3:15. L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantindran tot l'estiu. En la presentació de la campanya forestal dels bombers, el tinent d'alcaldia Albert Valla insistia en la importància d'aquestes mesures per evitar la propagació del virus i donava a entendre que l'accés a Collserola continuarà prohibit encara alguns mesos.
També esperem doncs, que la responsabilitat de tots plegats faci que ben aviat es pugui recuperar una normalitat, que en qualsevol cosa, quan diem més aviat, estem parlant sempre de mesos. Això és una qüestió que al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, que ho tinguem tots doncs, ben presents.
Doncs bé, els veïns d'una d'aquestes zones amb restriccions han quedat sorpresos pel rodatge d'una pel·lícula de Hollywood, en concret en una zona forestal de Sant Cugat. Els agents rurals han conclòs que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això la Generalitat enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no es compleixi la normativa. Encara no s'està filmant, però sí que ja s'havia muntat, per exemple, la reproducció d'un poblat celta a l'antic cap de camp de golf de Can Sant Joan. És un projecte que es vincula a l'actor mundialment conegut Russell Crowe. Montse Pujol.
La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida des de fa 6 mesos es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra, ara és propietat de l'Incasol, i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula no entenen que puguin treballar en una zona restringida i ells, en canvi, no s'hi puguin passejar.
Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer, però els agents rurals han vist que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa. Mentrestant, l'Ajuntament de Sant Cugat, que valida el rodatge, ha demanat al conseller Ordeig que es permeti als ciutadans passejar per parcs i zones boscoses delimitades. Sentim l'alcalde Josep Maria Vallès.
La filmació aquesta està en uns terrenys públics de la Generalitat, concretament d'Incasol. Per tant, Incasol és qui els hi obre la porta amb una finca privada perquè puguin realitzar aquesta filmació els propers mesos. L'Ajuntament de Sant Cugat el que ha de fer és concedir un permís d'activitat. Però jo el que dic, si som capaços de poder reduir la restricció per activitat econòmica, doncs hem de ser capaços també, insisteixo, per poder obrir per la gent, no?
El Departament d'Agricultura està estudiant aquesta petició.
El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos en un moment sense precedents, ja que no hi ha vacunes ni tractament per aquesta variant del virus. Burkina Faso, Elia Borràs, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns qui participarà en aquesta cimera i per què és important.
Doncs aquesta tarda el Centre Africà per a la Prevenció i el Control de Malalties, que és l'Agència de Salut de la Unió Africana, ha convocat una cimera d'alt nivell a Kampala, la capital d'Uganda, per poder donar una resposta coordinada entre els estats afectats per aquesta soca de l'Ebola, coneguda amb el nom de Bundibugyo. L'objectiu és reforçar la coordinació i la resposta per poder controlar aquest brot. Els estats que hi participen són la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre del brot, el Sudan del Sud, que fa frontera amb la zona afectada, i Uganda, on ja se n'han registrat dos casos, un d'ells mortal. I cal recordar que el virus no hi entén de fronteres i es tracta d'una zona amb molta activitat extractivista, on hi ha bullici de persones que creuen cada dia els passos fronterers.
Què se'n sap de la situació actual sobre el terreny?
L'epicentre del brot es va detectar a la província d'Ituri, al nord des del Congo. Es tracta d'un lloc aïllat però que fa frontera amb el Sudan del Sud i Uganda i on la gent es mou cada dia d'un país a l'altre. I el problema inicial va ser que les proves que es van fer només servien per detectar les soques d'aire i totes van donar negatiu, així que el virus va poder viatjar sense control i ara hi ha molts casos que encara no s'han pogut detectar. Ens ho explica el coordinador de Metges Sense Fronteres a Ituri.
Sabem que hi ha més de 500 casos sospitosos registrats per les autoritats sanitàries, però també sabem que hi ha molts altres casos a la comunitat i que els centres de salut estan plens, així que la gent no pot venir a seguir el tractament als hospitals.
Actualment tots els esforços estan destinats a protegir la població i el personal sanitari, però el gran repte també és reforçar les mesures higièniques en una zona amb camps de desplaçats on l'accés a l'aigua ja era complicat abans del brot de la soca Bundibugyo.
Страны, пацаны, в полцены, говорит Москва.
Exhibició de múscul nuclear de Vladimir Putin en una escalada de tensió amb l'OTAN i els països bàltics en unes maniobres conjuntes amb Bielorússia. El president rus diu que l'arsenal atòmic és només per garantir la sobirania. N'ha traslladat una part a aquest país, a tocar d'Ucraïna, per ampliar la dissuasió nuclear i enfortir l'aliança amb Lukashenko. Moscou, Cristina Solies.
Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
I aquest, atenció a aquest títol, La bola negra, és la primera pel·lícula dels Javis i ha causat sensació al Festival de Cinema de Cannes. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Comparteixes aquestes bones sensacions generals?
Totalment. Igual com l'any passat vam viure l'efecte Cirat, aquest any La bola negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació, embolcallada de poesia, bellíssima i compacta, que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó.
Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar ese mal humor?
També ha commogut Clara Peya al públic de la Sala Paral·lel 62 en el marc de la gira de presentació del seu disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. A Barcelona, Marc Ruiz.
Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henryo sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledat s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que Nuca va d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henryo i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la Sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
I la Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. Ell ha agraït el premi i ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba el català.
I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha un altre.
El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música, la cinta de Mobius, de la matemàtica i músic Laura Ferrer, i el guardó al millor professional de ràdio ha estat per al periodista de RAC1, Xavi Bundó. Quatre minuts i les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Escoltem el primer dels àudios esportius que posem avui, Cata Coll, portera del Barça.
És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
És la portera Cata Coll, doncs, a les portes d'aquesta final de la Champions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió. Hi haurà uns 2.000 aficionats blaugranes a Oslo, on es juga la final, perquè avui hem sabut que hi ha hagut retorn de 500 entrades de les 2.500 que la UEFA havia cedit al Barça, però nodrida representació de l'afició blaugrana en un desplaçament que no és gens fàcil. Un Barça que havia tingut la bona notícia de l'alta mèdica de Caroline Graham, ha viatjat amb l'equip, ja faran nit a Oslo les jugadores de Pere Romeu, i per tant Graham podrà jugar, Irene Paredes encara s'ha exercitat al marge de les seves companyes avui.
Molt bé, avui molta atenció que a partir de les 11 parlem amb Marc Bernal. I escoltem ara Enrique Riquelme, ara ja sí, aspirant a la presidència del Madrid.
Daremos la informació a la Junta Electoral, però decidiremos si agotaremos nuestro tiempo.
L'ha donat ja avui aquesta informació. Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral la seva intenció de presentar-se. Dissabte presentarà l'aval de 187 milions d'euros i si tot és correcte, aleshores hi haurà les eleccions de la presidència del Madrid el dia 7.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau. Strongest taste, loudest drop head is fit the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop head is fit the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop head is fit. You'd be 13, I'd be 35. Gone to find a place for us to hide.
I Ep, que aquí ha dit jo en tindré 30 i tu 35, que no sigui un repartiment de graus, de temperatura, això. Ara ens ho aclarirà la Gemma Puig. No sé si m'he arriscat massa. Bona nit, Gemma.
No, no t'has arriscat, però diu 13, 35.
Ostres,
i 35, però...
Imagina't, entes 30 i 35, sí que anem bé.
Però era pel 35, eh? És una cançó de Dylan i si anava per aquí. Perquè demà, si esperem, jo crec que sí, eh? Arribarem a aquests primers 35 de l'any. Avui hem estat a prop, hem quedat als 34 a Seròs, a Castellnou de Seana, al Carràs, 33 a Vinebre, tot aquest sector de Ponent, interior de l'Ebre, és on els valors s'enfilen més, i demà en aquestes comarques doncs arribaríem a aquests primers 35. Però avui ja s'ha notat a tot arreu, les màximes s'han enfilat, al Pirineu en alguns casos han arribat o fregat els 30 graus, també cap a la Catalunya central, i a la façana al litoral, doncs és on queden aquests valors més baixos, tot i que fa calor, de 25 a 27 graus. La diferència respecte avui és que demà començaran a haver-hi aquestes boires que ens acompanyaran al cap de setmana. Són boires que es formen arran de mar. Demà poden ser ja al matí una mica més probables als dos extrems, cap a la Costa Brava o cap a l'Ebre. Després s'acaben trencant, però sí que deixen aquest cel més ennuvolat i no fa que la temperatura acabi de pujar tant. En canvi, cap a l'interior tindrem un dia de sol i a la tarda demà creixerà algunes nuvolades. Avui hem tingut un dia molt estable, demà podria deixar-se escapar alguna gota, poca cosa. I aquesta tendència a pujar doncs encara aguantarà el cap de setmana.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, sí, avui ja s'ha notat i em sembla que anem entrant de mica en mica en la nova fase. Gràcies, Gemma, bona nit.
Bona nit.